Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Cristina Rius, directora de la recerca La Bona Mar de Vilassar de Mar, i amb un usuari del centre, Juan Crispín. I després xerrarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i parlarem sobre la cultura del benestar. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de que el Carles ens porti les sorpreses en el programa d'avui, un petit consell de salut.
Quan necessiti buscar una residència per un ésser estimat, no s'oblidi mai de llegir el contracte i el reglament de règim intern per saber què està i què no està inclòs en el preu, els horaris de la residència i altres aspectes. Ingressar algú que no pot decidir per si mateix suposa dipositar confiança. Sempre es pot confiar més en algú que et dona tota la informació per avançat.
I avui, en el tema del dia d'en Carles, què ens tens preparat?
Doncs Jordi, primer de tot, abans de parlar del tema del dia, vull recordar que la setmana passada m'ho vaig passar realment bé el dia que vam comentar aquí el programa Invents. Vaig comentar, si recordem, que vaig posar a Google quién inventó i Google m'ho autocompletava i vam parlar tant de la impremta com del papir, com qui va inventar l'escombra, com d'altres invents que va ser curiós explicant també una mica d'història, com per exemple també la ràdio. Avui també, aquest matí m'he despertat, he vist que portem dies fent en els quals fa bon temps i he pensat, què em ve de gust a mi fer quan fa bon temps? He pensat, anar a la platja, sortir. I per tant he pensat, i aquí el programa normalment de què estem parlant, de gent gran, doncs vaig a combinar anar a la platja amb gent gran i he buscat una mica els beneficis que té per anar a la platja per la gent en general i en particular per la gent gran. I n'he trobat inclús més dels que pensava. Perquè més enllà del tema d'adquirir vitamina D, enfortir els ossos, la prevenció d'enfermetats i la generació d'endorfines, que la pregunta és, també t'ho volia preguntar tu, Jordi, a tu et fa feliç anar a la platja?
No.
No?
No em fa feliç anar a prendre el sol a la platja. Em fa feliç caminar pel borde de la platja per no ficar-me a l'aigua i donar volta i volta com els pollastres.
Però no en ple agost, o sigui, també en ple
no, jo
agost.
Vaig a la platja perquè vinc davant de la platja. Clar, a l'hivern, a la tardor, a la primavera, però caminant. Però no, jo anar a prendre el sol no m'agrada, em fica molt nerviós, ho sento, em sap greu.
Doncs més enllà d'aquests beneficis que ja he explicat, com això de la vitamina D, etc., n'hi ha d'altres, com per exemple que anar a la platja per a molta gent és una font important d'alliberament d'estrès, per exemple en aquests passejos que tu comentes, també pel tema d'escoltar, estar ja estirat, sempre ho extrapolem això en un moment de màxima afluència a la platja, ¿vale? També hi ha aquests consells que han d'anar a hores que facin molt, molt de sol i això. Però a l'escoltar també, estar ja estirat tranquil·lament, escoltant la brisa i les onades, també ajuda amb una cosa que no sabia. Això ens relaxa tant, fins al punt que s'ha demostrat en diferents estudis, que a molta gent gran això ajuda també a nit a dormir, perquè ja vas molt relaxat. Però ja més, perquè a part d'això, i a part de, com dèiem, combatir l'insomni, hi ha també el factor de l'aigua, de l'aigua del mar, perquè he estat mirant i aporta, podríem dir, un sinfín de beneficis, ja perquè ja no només pel fet de que, com diem, l'aigua va bé per la pell i això, sinó també per quan tenim alguna ferida ens ajuda a cicatritzar infeccions, també quan tenim, com es diu, allò de les cèl·lules mortes, les dureces, tot això, també aporta vitamines, és que no acabes. I més, encara també parlant, com dèiem, del tema d'anar per la platja. I per acabar, volia comentar una cosa que aquí no hem parlat mai. Hem parlat ara breument del que ens aporten a la platja, però penso que no estaria de més parlar molt ràpidament a Catalunya quines platges hi ha que siguin accessibles per gent que tingui una mobilitat reduïda. Perquè n'hi ha, però tampoc n'hi ha, totes són accessibles. No totes són accessibles. Llavors, res, comentar breument, considero que no està de més explicar quines són accessibles. Doncs a Barcelona trobem, a Barcelona ciutat, la platja de Nova Marbella, la platja Nova Icària i la platja de Sant Sebastià. També n'hi ha a Badalona, com són la Barca Maria, Playa Coco. I si ens movem també una mica cap a Girona, trobem la Cala Can Rovira, Sa Conca, Platja d'Aro, la Playa Almadrava, Canyelles, Rastrell, Salatà i Santa Margarida. A Sant Feliu i Sant Pol trobem la Sant Feliu de Guíxols. I si saltem, per exemple, cap a Tarragona, hi ha també la de Cambrils, en trobem també a Salou, a Sant Carles de la Ràpita i a Tarragona la Platja dels Capellans i Comandància. Jo recomanaria, per acabar, si hi ha dubtes de quines són, trucar al 010, tenen la llista actualitzada, i trucar i preguntar.
Pues moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, avui quina entrevista ens tens preparada?
Doncs avui comptem, Jordi, amb una residència del Maresme. En concret, comptem primer de tot amb Cristina Rius, que és la directora de la residència La Bona Mar de Vilassar de Mar. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem primer de tot, és obligat. Ja sabem, acabem de dir que esteu ubicats a Vilassar de Mar, però on exactament?
Doncs mira, estem entre Vilassar i Cabrera, que sí, a tocar Cabrera de Mar, i estem a ple peu de la Nacional 2, com aquell qui diu, i amb vistes al mar tot el dia, al mar de Vilassar, és preciós.
I pel que fa al transport públic, al tren, llavors agafa més a prop l'estació de Vilassar, l'estació de Cabrera, quin agafa més a prop?
Sí, és més a prop de l'estació Vilassar de Mar, Cabrera de Mar. Sí, estem a 5 minuts caminant.
Vale. Explica'm una mica més això que en parlàvem ara fa un moment, del tema de la ubicació, perquè em sembla que és un dels punts forts de la residència, el fet de que esteu a primera línia de mar.
Sí. Bueno, estem en una casa rehabilitada, és una casa d'aquestes indianes que s'ha adaptat a centre residencial i la veritat doncs, és que doncs això, no? Donar la ubicació és molt bonica, no? Tothom, quan entra el que diu, no? La llum que té la casa és molt agradable, les habitacions són molt amples, els sostres de la casa són també molt amples, i bueno, el més maco que tenim és tota la part de dalt, bueno, que és una estança comuna, que és un menjador i una terrassa que ens permet fer vida allà i disfrutar d'aquestes vistes al mar que tan agradables i relaxants són, tant per treballadors com per la nostra gent gran.
Jo vull comentar dues coses. Vaig tenir la sort, tu això em sembla que no ho sabies, fa 4 o 5 anys, d'anar a veure aquesta residència, la vostra residència, La Bona Mar de Vilassar, i sincerament, puc corroborar tot el que dius en quant a instal·lacions, a sostres, a espais, perquè sincerament era increïble tenint en compte que és un tamany reduït, perquè de fet, Cristina, quantes places té la residència?
Quantes
places té la residència?
Sí, nosaltres només tenim 23 places, que en comparació amb altres residències, doncs som una residència relativament petita, però a nosaltres ja ens agrada això, perquè a nosaltres ens agrada tenir una relació pues, bastant propera, tant amb el que són les famílies, amb el que són els residents, i quan això ho multipliques molt, després en recordar-se de tot és molt complicat, no? I llavors el fet de que no siguin molts fa que es pugui crear un ambient molt familiar i que aquí la sensació i el caliu que es viu en el dia a dia sigui això, no? Que siguem com una petita família.
Sí, de fet, estic segur que això, que sou com una petita família, perquè tots coneixem famílies de més de 23 membres, per tant, si vosaltres en sou 23, més tu com a directora i algun altre tècnic, sí, sou una petita família, està clar. I una altra pregunta, sobre aquestes 23 places... totes són privades, són acreditades, són públiques? Com són aquestes places?
Les nostres places són totes vinculades. Bueno, ja, qui coneix el món de les residències ja sap una miqueta de què va, no? No, són places privades, el que passa que les famílies poden disposar, segons la seva dependència, d'una ajuda que bueno, es vincula a la plaça amb aquesta ajuda i llavors les famílies poden percebre uns diners per poder pagar aquesta plaça. Llavors això doncs facilita, no?, el poder fer aquest ingrés.
Al començar el programa, justament, donava la casualitat que he parlat de beneficis que té per la gent gran anar a la platja, estar al mar, i justament ara, amb tu, un dels punts forts que hem tractat ha sigut el tema de la vostra ubicació. I aprofitant també, com dèiem, aquesta ubicació que té tan privilegiada i les places que també teniu, que són poques, són 23, us volia preguntar si teniu places disponibles ara mateix o no en teniu.
Sí, ara mateix en tenim de disponibles, perquè, bueno, de fet, aquest centre com a tal bueno, va patir un tancament durant un temps provisional i ara som unes altres persones, la meva companya Estefania i jo, qui portem la gerència d'aquest centre, i l'hem reobert fa molt poquet, el vam reobrir al mes de mitjans de març, amb la qual cosa, bueno, tot i que en poc temps ja hem aconseguit una ocupació del 50%, encara tenim places disponibles.
Per tant, la pregunta obligada en aquest cas és si algú us vol contactar i vol venir a veure la residència, com ho pot fer?
Doncs ens pot escriure al nostre correu electrònic, a info@residencialabonamar.cat, o ens pot trucar directament per telèfon. Els nostres telèfons també estan penjats a la nostra pàgina web, residencialabonamar.cat, i jo també puc facilitar, no sé si el puc dir, per aquí per la ràdio també, el telèfon del centre.
Sisplau, sí.
Tant pel fix com per un mòbil que tenim. El nostre número de telèfon fix és el 93-128-3101, i el nostre mòbil és el 644-429-973.
Perfecte. I a més, una pregunta. Si algú, perquè em consta que ara que ve el bon temps, tots sortim al carrer a fer voltes, està caminant per la vorera aquesta que va pel passeig per l'altra banda, per la Nacional, dir-ho així, i passa per davant de la residència, podria picar el timbre i demanar hora o passar a veure-us?
Sí, amb una cita, sí, i tant. Sempre procurem atendre a tothom que té interès en poder venir, i tant.
I pel que fa a les activitats, tot i que porteu poc, com dieu vosaltres, heu reobert ara al mes de març, de cara a l'estiu, teniu previst fer servir aquest espai privilegiat que teniu a davant del mar per fer activitats o fer sortides?
Sí, i tant. Bueno, de fet, els residents que ens han vingut últimament ha sigut gent molt autònoma, que la veritat és que molts d'ells surten cada dia. Molts d'ells surten per aquí a comprar o perquè tenen família per aquí, per Vilassar, i van a veure'ls, queden amb ells, i així. O sigui, tenen molta activitat de sortir i donar voltes per el que són els espais de Vilassar, i això, la veritat és que ens agrada molt. I nosaltres també, de tant en tant, doncs, quan podem, doncs, també intentem fer alguna sortida, anem a fer una mica de passeig pel passeig marítim, i les persones que conserven bona mobilitat, doncs intentem que disfrutin de tot això, o sigui, que no ho perdin i que puguin conservar aquesta bona mobilitat, perquè a més és que és tan saludable caminar, que ajudem molts sentits, no?, i més mirant al mar, que té grans beneficis, i tant.
I en relació amb aquestes activitats que feu o que voleu fer, per mi hi ha dos coses que marca una residència, ens agradi o no. Una és el fet que hi hagi un bingo, perquè poden haver mil activitats, mil coses innovadores que vagin molt bé, però si no hi ha bingo, això és un punt, això imagino, ja no t'ho pregunto perquè sé que n'hi haurà segur.
Una setmana sempre fem un bingo.
Vale. I l'altra cosa que sí que et volia preguntar és... com és el menjar a la residència? També li preguntarem ara al resident, al Juan, que ara parlarem amb ell, però et volia preguntar si era càtering, si era cuina pròpia.
Aviam, sí, és, actualment és un càtering. El que passa és que es cuina al moment el menjar, amb la qual cosa això permet que no és el típic càtering que el menjar t'arriba cuinat d'una altra banda i llavors quan t'arriba aquí l'has de rescalfar i això fa que perdi molt sabor. No. Nosaltres tot el menjar el cuinem a poc abans de servir-lo. Tenim, bueno, ara està molt de moda aquest tipus de cuina, d'estalviar-te tot el tema de no fer fregits, tot el vapor, tot
cuinat. Totalment, sí, sí.
Tenim uns forns especials que el que ens ajuda és que el menjar es faci d'aquesta manera. Llavors sempre el preparem tot a poc abans, a mitja hora, tres quarts d'hora, de servir-lo. Amb la qual cosa, bueno, sí que és una casa que ens ha preparat els menús, que ja són especialment adaptats per gent gran, però nosaltres ho cuinem tot aquí a poc abans de servir-lo.
Perfecte. Si et sembla, ara també voldria parlar amb el Juan Crespin, un dels usuaris, sisplau.
Doncs ara te'l passo. Juan, ara a ti.
Hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos aquí en el programa Es Gran, Se Gran de Radio Estel. La primera pregunta que tengo que hacerle, lo siento mucho, es obligada. He oído que Cristina le decía algo de los tomates. ¿Qué es los tomates?
Los tomates son los que se le... unos chili que se le junta al pan, que son de esos chiquitos. Luego tengo otros más grandes, que son pan picadillo. Y los tengo muy bonitos. Los he sembrado aquí en una jardinera, muy bonito. Y aquí estoy cuidando las plantas y de todo, porque me gusta mucho el jardín y estoy aquí encantado de la vida.
Entonces entiendo, Juan, que de los tomates se encarga usted. ¿Usted los ha plantado?
Sí, los he plantado yo, sí.
Y
con el permiso de la dueña, vamos.
De la jefa.
De la jefa.
Y una pregunta, Juan, ¿usted cómo conoció la residencia?
Pues mire, yo había mirado varias residencias y claro, aquí en Vilasa hay varias, hay 4 o 5, y ninguna me agradaba. Y yo ya estaba que la mujer tiene el semen y no podía estar en casa. Y yo tenía los hijos ya que no dormían ni de noche ni de día, se tenían que ir a trabajar y de noche se tenían que venir a cuidar a su madre, porque yo ya no podía con ella, porque ya... a veces para llevarla al lavabo no la podía, el lavabo no estaba adecuado,
claro,
para poder duchar ni nada. Y yo tenía dos mujeres, una por la mañana y otra por la tarde, pero claro, la noche la pasaba solo. Y entonces pues empecé a mirar residencia y claro, no me gustaba ninguna. Y entonces me enteré que habían abierto esta y vine a verla y encantado. Cuanto que la vi, digo, pues esta es la idea para nosotros.
Y una pregunta, Juan.
Estamos como una familia, me atienden muy bien y yo estoy encantado de, vamos, mejor que en casa.
Es decir, entiendo que le gusta a usted la residencia.
Sí, no tiene nada que ver con la residencia, porque claro, esto es como si estuviera en un hotel.
Eso está muy bien.
Distinto a una residencia. Una residencia, muchas personas, unas están de una forma, otras están de otra, pero aquí el personal que hay está muy adecuado y están todos muy bien organizados, vamos.
Y Juan, si usted tuviera que decirme a mí la cosa, una única cosa, que es lo que más le gusta de la residencia, ¿qué es?
Lo que más me gusta, pues
sí,
que nos atienden muy bien, como si fuéramos de la familia. Esto es como si estuviéramos con nuestro hijo y nos atienden por lo mejor que pueden, vamos, en lo que cogen, lo mejor que pueden.
Entonces, y la última pregunta ahora sí, si usted viera a su mejor amigo por la calle, ¿le recomendaría la residencia?
Hombre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque yo ya le digo que he mirado mucho. Yo llevo ya casi 16 años con mi mujer con el enferme y sé lo que son las enfermedades y sé lo que es. He tenido siempre mujeres para cuidarla, pero las circunstancias que tenemos aquí y el cuidado que tenemos aquí no lo he tenido en ningún sitio, ni con las mujeres que tenía en casa pagándola, ni de ninguna manera. Porque
perfecto.
Aquí ya les digo que son como si fueran nuestros hijos.
Perfecto.
Tienen aquí como si fuéramos Vamos, como si fuéramos de ellos.
Perfecto, Juan. Disculpe, pero se nos acaba el tiempo. ¿Me podría volver, por favor, a pasar con Cristina un momento?
¿Cómo?
¿Me podría volver, por favor, a pasar con Cristina un momento?
Sí, un momento. Se la paso.
Gracias.
Sí, Carles.
Cristina, se'ns acaba el temps. Només et volia agrair a tu i al Juan el vostre temps i recordar a l'audiència el telèfon de contacte, que és el 644-429973. Amb això acabem i fins la propera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, el dia de setmana que fem la borsa i no fem ofertes com a tal, sinó que portem un tema relacionat amb feina, és un dels dies que més m'agrada, una de les seccions que més m'agrada. Si recordem, fa una setmana vam parlar de les entrevistes de sortida de la feina, de quan dius que marxes. Exacte. I fan una entrevista que està molt de moda en una situació, com dèiem, profitosa, segons diuen, per recursos humans i una mica incòmoda per l'entrevistat, que és el que marxa. Sí, com sigui, avui porto més temes. Avui porto un article que he trobat a la revista Business Insider i parla de 10 coses que no hauries de dir mai als teus companys de feina. Em sembla curiós. Llavors, vull parlar una mica aquí d'algunes coses. Primer de tot és no preguntis mai als teus companys quan cobres, quan cobren ells. Per què? Segons aquests experts que han escrit aquest article, parlen de que, més enllà de que sembli poc professional, a part de mica torpe, per dir d'alguna manera, per què ho voldries saber, ens pregunten. Et queixaràs al teu jefe si no ho trobes just? O parlaràs amb ell per insistir que et donin un augment? És a dir, que és poc útil. La segona cosa que també comenten és no demanis de forma freqüent diners prestats. Per què? Perquè a dia d'avui tots ens podem deixar, quan anem a fer un cafè amb els companys de feina, un dia a la cartera, si no podem pagar amb targeta, un altre dia, però al final queda també una mica lleig el fet d'anar demanant diners. El quart és no utilitzar molt freqüentment tampoc la paraula, quan comences a explicar alguna cosa, dir jo honestament, perquè llavors també pot fer pensar que a vegades ens estàs explicant coses que potser no són tan honestes. A vegades també aquest article va un poc, com es diu en castellà, a rizar el rizo, però també són curioses. Una altra, la número 5, és no difondre rumors, ja que et poden fer quedar davant dels companys, si se n'enteren que vas difonent rumors, no que parlis sobre ells, sinó que se n'enterin de que rumors d'altres persones, que una persona que no sap guardar secrets. Després diuen, no diguis mai que hi ha un grup que crea problemes, ja que és imprudent i poc professional, segons diuen els experts, i et pot influir també negativament, més enllà de que inclús et pugui portar problemes d'acusament. De les darreres coses que tampoc pots dir, i això em sembla lògic, però em sembla molt graciós, és no li preguntis mai a una companya si està embarassada. I em sembla lògic, eh? Més que res, perquè, com diuen aquí, aquesta pregunta rarament pot portar a una situació positiva. Sí, com sigui, més que res, perquè si no està embarassada, l'acabes d'insultar. Això està clar. I si ho està, potser no ho volia dir encara en públic. Per tant, és millor callar, no preguntis, que t'ho digui ella. Un altre, no diguis mai als companys de feina ni preguntis per altres empreses on busquin feina. És a dir, no li diguis mai a un company que busques feina, si no és molt, 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 molt amic, perquè poden pensar que d'aquí a poc no seràs ja membre de l'equip i per tant tiren com de banda. Tampoc comentis mai problemes que tinguis tu a nivell personal, sinó que són uns grans amics de feina. És a dir, no vagis difonent coses perquè després la sensació que genera l'equip no pot ser molt bona. I per últim, amb això acabarem, no t'apropis mai d'idees alienes. Ni tampoc, segur que s'apropia d'una idea que és teva, tingues en compte de com ho dius, perquè quan treballes amb equips també aquestes relacions són complicades.
Gràcies, Carles, per aquests petits consells.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Es Gran Segrant aquest dissabte. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixach, gerontòleg i treballador social. I ens veiem demà.
Fins demà.
Però nosaltres continuem.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem, Acció Preventiva. Bon dia, Xavier.
Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, bona hora, senyor Xavier Pradevall, CEO d'Acció Preventiva. I avui ens hem proposat parlar de la cultura del benestar o de la felicitat laboral. Ens pots explicar una mica de què va això?
Bueno, és molt senzill. El benestar passa per comportar, en la immensa majoria dels casos, la felicitat. I la felicitat de la persona és impossible que es pugui aconseguir sense que estigui en una situació de benestar. Tant, no només en l'entorn familiar, sinó també a la feina. Per què? Perquè els problemes de casa, al principi dels vasos comunicants, s'arrasten a la feina i els problemes, si tenim problemes a la feina, també es passen cap a casa. Per tant, repeteixo, la felicitat es aconsegueix quan tu t'estàs movent en totes les teves esferes personals, tu mateix, la família, els amics i la pròpia feina, no només la tasca explícita, sinó també la relació amb els companys. Quan això està en equilibri i harmonitzat, es pot aconseguir la felicitat. Això seria el benestar en el treball.
Mira, l'altre dia vaig anar a fer un cafè amb un exalumne, perquè jo ja fa 31 anys, quan els vaig dedicar a sumar, fent classe, vaig dir, sí que portes temps, Jordi, i em va dir, la felicitat que tu busques, Jordi, no existeix. I em va deixar parat i aturat durant tot aquest cap de setmana. Després m'hi respost a mi mateix que la felicitat que jo busco sí que existeix, el que hi ha és que treballar-la. Llavors, ara s'està donant, dintre les organitzacions, que no sé si és una moda o no, la recerca d'aquest benestar. Tu què creus, que és una moda o realment és una variable clau dintre l'estratègia de present i de futur de les empreses?
Bé, com tu dius, jo sempre dic que qualsevol empresa dissenyada per l'èxit en el segle XX està condenada al fracàs en el segle XXI, si no canvia el seu model de gestió. Un model molt més humà, molt més empàtic, molt més menys racionalitzat i més emocionalitzat. Per què? Perquè són química interpersonal. Llavors, la relació envers l'entorn que m'envolta és en base a la predisposició de que vagi bé i a la química que se'm genera quan tinc aquesta actitud. Si tots els treballadors d'una organització desprenen energia positiva, que és el que intenten aconseguir les noves tendències, jo no crec que hi hagi un factor moda. Jo crec que hi ha una tendència. I aquesta tendència l'ha marcat l'estela que ha deixat el Covid darrere el seu pas. La gent necessita sentir-se estimada, necessita sentir-se escoltada, com en molts dels casos hem parlat. I això genera un tracte molt més humà. Això es necessita en l'organització, un tracte molt més empàtic, molt més humà, molt més relacional. Sentir-te estimat, en definitiva. I això comporta la millora de la competitivitat de l'organització a través de la felicitat en el treball. Per tant, de totes totes, i crec que amb això, perquè nosaltres estem ajudant amb moltíssimes empreses a aconseguir-ho, i ja no perquè ho digui jo, em sembla que des de la meva empresa vam passar a Jordi el resum d'aquell article de l'informe que havíem fet de felicitat en el treball la consultora Crecimiento Sustentante, no?
Correcte, sí.
Aquest nom tan raro, perquè bueno, és un nom americà que me l'han traduït al castellà, però si fóssim estrictes, l'empresa es diria Crecimiento Sostenible, no? I el creixement sostenible d'una organització passa per tindre persones felices. Aquestes persones felices us quedaríeu astorats, parats, sí? Presenten un 33% més d'energia i dinamisme que les que no són felices. Cau a l'absentisme i el risc de patir accidents un 300%. Incrementen fins a un 88% la seva productivitat. Aquest és el resultat de l'estudi. Com podeu veure, tindre persones felices, esforçant-se en que tinguem persones felices, tots són avantatges.
Això està molt clar, però ara plantejo un problema. Jo sóc consultor, o vosaltres sou consultors, entre cometes o sense cometes, de felicitat o de portar les empreses a la cultura del benestar. Ens trobem amb el jefe o amb el líder d'aquesta organització, que és una persona negativa, que és una persona pues, que es queixa de tot, que és una persona que no entén això de la felicitat. En aquest cas, què feu? Marxeu cap a casa? Estem parlant del jefe de l'organització, sigui petita o sigui gran. Què feu en aquest cas?
Bueno, bona pregunta. Intentem posar-li en contacte, a través, bueno, la paraula americana es diu benchmarking, no? Benchmarking. Què vol dir això? Parlant en castellà o en català, no? Com es tradueix aquesta paraula? Posant aquest senyor que és reticent, que no hi creu, posant-lo en contacte o muntant un vermut informal o un dinar informal en un parell d'empreses que tenien les mateixes reticències que ell, però que al final pues, ho van provar i que els expliquin, més que els hi digui jo com a consultor, que els expliquin ells o elles, els directors d'aquestes empreses que tenien reticències, les reticències que tenien, per què es van atrevir a donar el pas i els resultats que han tingut. Cau per gravetat. Aquest bon senyor o senyora que té aquesta resistència, no hi creu, quan parla amb gent que ho ha provat, ho ha tocat, que tenien les mateixes reticències que ell i li han donat la volta, possiblement el seu punt focal varia.
Mira, aquest és un tema que vam fer una barbacoa amb els gamberros de la classe aquest cap de setmana i va sortir, no? Llavors, quan jo vaig parlar del tema, ja preparant el programa de ràdio d'aquesta setmana, em va dir, Jordi, si jo el que no vull és no treballar. No que em facis un entorn més saludable, més maco, que no vull treballar amb aquesta feina. Llavors, la resposta, quina seria? Quina resposta tindria que haver donat amb aquest amic?
Bueno, home, clar, que si ja no vol treballar, doncs, si no vol treballar a una persona que no vulgui treballar, evidentment no està disposat a arriscar, no vol sortir de la seva zona de confort, al contrari, si fa poc encara en vol fotre menys, per tant, difícilment podrem agafar i gestionar un canvi cap a una empresa feliç perquè ell ja no és feliç ni deixa ni vol esforçar-se en fer feliç els altres. Per tant, escolta, doncs tindrem que intentar dos coses. O a mi no m'agrada tirar la tovallola, però cap a una reconducció de la persona, fent-li veure quan necessari és la seva aportació per l'organització i pel resta de companys, i que si no, doncs, parlant malament i en plata, fot una putada a l'organització i als companys, a veure si el reconduïm. Si a pesar d'això no ho aconseguim treballant l'autoestima de la persona, no? De quan important ets tu per l'organització, hosti, tu, que et vinguin en la banda de música i que te satisfaguen tu ego, no? Pues a tothom li agrada, no? Però si no hi ha reacció, doncs ens tindrem que plantejar dues coses. O apartar-lo sense fer moving, és a dir, posar-lo en unes altres tasques que ens perjudiquin menys, no? O directament dir, escolta, a vegades no et queden més nassos, si és no perquè no, pues, i deixar caure el llapis, pues igual l'han tenim que qüestionar, i més en una petita empresa, si agafem i arribem a un acord amb ell i ens el traiem de sobre. A mi no m'agrada aquesta opció, però sí que és veritat que en l'últim dels casos sempre tenim aquesta alternativa.
Ara uns moments de publicitat i tornem amb Xavier Pladevall.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, parlant de la cultura del benestar. Xavier, ens podries concretar aspectes perquè la gent, els nostres oients, ho tinguin clar, que tenim que treballar quan parlem de la cultura del benestar, de millorar, doncs, la felicitat laboral? Quins aspectes concrets tu ens recomanes, doncs, treballar? Amb una organització, sigui gran o petita, eh? Perquè aquí ens escolten des del gran empresari o gran executiu, des d'aquella persona que té una tenda amb dos empleats.
Bueno, anem a veure. Si volem fer una organització competitiva, evidentment, la cultura del benestar, o sigui, la cultura de l'organització té que estar basada en el benestar, no en base a putejar la gent. Això està més clar que l'aigua, no? I perdoneu-me la vulgaritat, el taco, però és molt il·lustratiu. Clar, si jo vaig en el llàtic i si jo sóc un déspota, pues jo sempre dic que el despotisme, por más que llegase a poder ser il·lustrado, no deja de ser despotisme, no? Però no arribarem a cap puesto, no? Per tant, si volem, en aquests temps tan volàtils i tan canviants, no? Incerts fins i tot, tindre competitivitat, tenim que apostar per una cultura del benestar. I aquesta, intrínsecament, què és el que busca? Pues que els treballadors se sentin més còmodes i feliços en el seu lloc de treball i en les relacions amb els companys, no? I com ho fem? Pues a través de polítiques que ho potenciïn, això, no? Per tant, ostres, com ho aconseguim? Pues escolta, bueno, intentant contemplar la persona, la seva realitat, el seu entorn, i fer-li, en la mesura del possible, la vida una mica més fàcil, el treball una mica més fàcil, no? Això farà que, ostres, avui en dia, en les redes socials, si aconseguim que es mulli el treballador i posi una ressenya positiva, això és el millor banderat, la millor elogi, la millor, diguem-ne, màrqueting, no el fa un departament de màrqueting, no el fem a les reds. No, no, una verbalització d'un treball lladó, perdona, que digui que en el seu treball se'l tracta molt bé, se li intenta fer la vida més fàcil, hosti, millora la imatge de marca moltíssim. La clau és atraure talent. I, per tant, anar contracorrent. La immensa majoria de les empreses està perdent talent. Sí? Ostres, si tractem bé la nostra gent, ens diferenciem de la competència. I això és important. Per una banda, repeteixo, atraurem talent Per altra banda, si ens esforcem a millorar les relacions interpersonals que tenen els treballadors, evitarem conflictes i també això suposarà una millora de la competitivitat. A part de millorar la imatge de marca de l'empresa, tant interna com externa, no? Per altra banda, això què suposarà? Si tractem bé els treballadors, que sentin a gust, en el que millorarà també el rendiment. Sí? Produiran més i millor. Per tant, també millorarem la qualitat del servei o del producte que donem. Per què? Perquè el treballador estarà més implicat, posarà el millor que té. Per tant, millorarem la qualitat, millorarem la productivitat, en definitiva, el rendiment. Per altra banda, el sentiment de pertenença, no? Sentirà orgullós aquest treballador que pertany a aquesta empresa. Escolta, a mi em tracten de nassos i quan el que porta és que la immensa majoria d'empreses tractin a la gent a baqueta, a mi m'ha tractat, jo estic encantat en la meva empresa. Hosti, aquest sentiment de pertenença a l'organització augmentarà. I, en definitiva, fidelitzarem els nostres treballadors. Això és importantíssim. Es gasten molts calés les organitzacions per la pèrdua del talent i tenen que tornar a entrar en un procés de selecció, tornar a mirar currículums, a fer entrevistes personals, començar a ensenyar en aquell treballador nou, fins a que no té l'ADN de la pròpia empresa, triga més de mig any. El cost d'això és un disbarat. Per tant, a través de la felicitat en el treball, podem, amb molt pocs calés, que a mi és el que m'agrada, aconseguir resultats espectaculars.
Quins consells concrets, per exemple, jo vaig llegint bastant sobre el tema i es parlen de la conciliació laboral, ens parlen d'intentar evitar el presentisme, que ho vam aprendre, jo ho vaig aprendre la setmana passada, el tema d'adaptació d'horaris a les necessitats de cadascun, es tracta d'escoltar, que estic fent una mica resum de totes les teves aparicions aquí al nostre programa de ràdio, però jo me'n recordo que vaig anar a la presentació d'un màster o un curs de postgrau de direcció de felicitat i li vaig preguntar al director del màster, escolta, tu ets feliç? I em diu, no, però no tinc per què ser feliç per fer feliços els altres. I vaig dir, home, doncs anem bé. I aquí em vaig callar, vaig dir, entrem en una dinàmica que pot ser perillós, em vaig dir, si tu ets el director d'un concessionari de BMW, no tens que tindre un BMW per vendre BMWs. I clar, això em va deixar dir, ostres, a veure, de quina felicitat estem parlant? Això us passa a vosaltres?
Ens passa, vols dir, si ho veiem o si ens passa a nosaltres com a tècnics que intentem ajudar les empreses?
No, jo tinc molt clar que tu ets una persona feliç, equilibrada i amb harmonia, perquè si no parlaries amb aquesta solvència. Això sí que, Xavier, ho tinc molt clar. Jo dic, a l'hora de parlar amb la gent al qual intenteu convèncer, si us costa molt trencar aquesta barrera, perquè ningú dirà, no vull ser feliç. Això ningú dirà. Ningú dirà que no a totes les vostres propostes. Però hi ha molta resistència o n'hi ha poca?
Mira, depèn del perfil de la persona. Totes les persones que siguin molt racionals, a l'intangible de la felicitat se'ls hi escapa. Llavors, l'única via d'entrada són els números. Fer-li veure que en una empresa d'un sector afí a ells, en una dimensió d'empresa, o sigui, en número de treballadors molt similar a ells, han aconseguit això, això i això. Perquè, si tan racional és, l'única manera d'entrar-li és pels números, pels resultats que han tingut, els tants percents, els beneficis, quan ha quedat en el calaix després d'haver gastat tant per fer aquesta política de felicitat en el treball. Sí? Les persones que són més emocionals tenen normalment una capacitat d'abstracció més gran. Per tant, allò que tu els estàs dibuixant en un paper, tenen aquesta capacitat d'abstracció de no només de visualitzar-ho, sinó fins i tot ja està pensant en quina forma li donaran. Després ho aplicaran o no, perquè és el moment, no és el moment. Per tant, no respon a un cliché de tipologia d'empresa, sinó a persona que tenim davant. I podem tindre quatre tipus de persones diferents, no? Uns que són tremendament directius, encara que sigui el colmà de la cantonada, però el seu perfil és anar indexat a objectius només. Per tant, és molt racional. És molt racional. Hi ha un altre perfil, que és el sociabilitzador, que aquest és tremendament emocional. El que li interessa és aconseguir l'objectiu relacionant a tots els seus companys i tots a una, que lo conseguiremos. Hi ha un altre perfil, que és l'idealista, que seria la típica persona d'un comitè d'empresa, perquè m'entengueu, tenim que contribuir a fer un món millor, i, per altra banda, tenim el tecnòcrata. Tant en tecnòcrates com en directius, sí, que van només indexats a objectius, el més difícil de convèncer, evidentment, és el tecnòcrata, el típic comptable o informàtic, tremendament individualista. Aquest costa moltíssim, sí? Números són el que demostra el que avançarà la seva reticència. Repeteixo, tant els tecnòcrates com els directius. En els sociabilitzadors són molt més emocionals, costa menys, i en els que no costa gens, evidentment, és l'idealista, perquè moltes vegades no trepitja peus a terra, no? Fa volar coloms contínuament, no? Però és al revés, el tens que baixar al munt d'anar al ruït. Però la resposta és aquesta, no és que costa o no costa, en funció del perfil de la persona que tinc davant. Contra més racional sigui, més difícil. Contra més emocional sigui, més fàcil. Ningú és clarament emocional o clarament indexat a objectiu, racional, no? Tothom té una mica de cada, no? Però en aquests quatre perfils jo crec que us ho he il·lustrat prou bé al nivell de reticència. No sé si tu comparteixes la meva impressió, Jordi.
Vale, gràcies. Ara passem uns moments de publicitat i entrem en conclusions.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Acció Preventiva.
Continuem amb Xavier Pladevà, CEO d'Acció Preventiva. I com sempre ens passa amb el Xavier, sempre tenim la necessitat de tindre més minuts, poder-li preguntar i repreguntar temes que entenem que són molt interessants. Però ara ja estem als últims minuts. Xavier, com podries concloure la importància i com jo, com a petit empresari o com a petit botiguer o responsable d'una organització, com puc fer entrar en aquesta cultura del benestar, que per mi és un tema nou?
Doncs mira, el primer és que aquesta cultura de benestar és trencar una mica els motllos tradicionals i posar en el centre del negoci a la persona, posar punt focal en la persona, contemplant les necessitats que pugui tindre la persona de conciliació, entre altres coses, per sortir del que seria la cultura del presentisme, o sigui, que aquí que fitxem de tal hora a tal hora, i després, hosti, allà està pelant la pava al treballador o treballadora. No, abandonem aquesta cultura del presentisme i anem a una cultura molt més empàtica, molt més social, molt més emocional, cap a la conciliació, adaptació d'horaris, la millora de l'espai i l'ambient de treball és importantíssim. Passem més hores, no hi ha que oblidar-ho, en el lloc de treball possiblement que a la família cada dia. I intentem, en la mesura del possible, motivar i valorar el treball que fa la persona. Una palmadita en l'espalda, doncs a nadie le marca un dulce, no? En aquests cinc eixos, jo crec que podeu començar per aquí. No costen calés i, com sempre us dic, tenim que anar a coses molt fàcils, molt senzilles. No perquè siguin coses grandiloquents, molt complicades, funcionaran millor. No, el que millor funciona són les coses senzilles. Per tant, conciliació, evitar la cultura del presentisme, adaptar en la mesura del possible els horaris a les necessitats de la persona perquè pugui conciliar,
millorar aquest espai de treball, l'ambient de treball i, evidentment, la palmadita a l'espalda, que, com dèiem, Nadia i Malcolm vol fer. Si voleu saber més d'això, no? De la cultura de benestar de l'organització, doncs us invito que vingueu el proper dimarts, dia 17, d'aquest mes, de maig, a Foment del Treball, de 9 a 1, perquè fem una sessió des d'Acció Preventiva i Foment, una acció per explicar a tots els oients quines petites coses poden aplicar i se us donaran eines de molt fàcil aplicació, repeteixo, perquè pugueu gestionar des de la immediatesa del moment el canvi de la vostra organització, que amb una empresa doncs, més segura, més saludable i, com sempre, més competitiva, en el mínim cost possible. I això jo crec que és interessantíssim. No us ho podeu perdre.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens has comentat l'importància d'empatitzar, l'importància de la humanitat, de parlar, de valorar la feina, de reconèixer la feina i molts aspectes més que jo tinc ja, com sempre, com cada dissabte que estem aquí junts, tota la fulla plena d'anotacions. Algun dia les tinc a passar amb net per tindre d'aquí uns bons apunts. Moltes gràcies, Xavier.
A vosaltres per invitar-me una setmana més.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i fins la setmana que ve. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.